Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben. I fins i tot, ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, aquesta és la vostra emissora. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada entre el senyor Aquilino Cordero Vacas, de 85 anys, resident de la residència de la Fundació Roca i Pi de Badalona, i 8 alumnes de cicle superior de primària del col·legi FEP Mare de Déu de la Salut, també de la ciutat de Badalona. El col·legi FEP Mare de Déu de la Salut i la residència Roca i Pi es converteixen així en dos punts de trobada, dos espais de vincle entre les dues generacions. El primer punt de trobada és el col·legi FEP Mare de Déu de la Salut de la Fundació d'Escoles Parroquials. Està situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al costat del Passeig de la Salut del centre comercial. És una escola molt familiar, molt vinculada a la parròquia, propera a la gent, a les famílies, molt arrelada al barri de la Salut. Una escola que ofereix servei i ajuda a les famílies i als alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials, actualment formada per 18 escoles. El Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. I l'altre punt de trobada d'aquesta gran història que escoltarem avui és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi, de Badalona, una entitat de llarga trajectòria, atén des de fa més de 100 anys a persones vulnerables, que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi, un altre punt de trobada on succeeixen grans històries. Escoltarem la història del senyor Aquilino Cordero, de 85 anys, que ens farà una classe d'història viva amb la seva gran història de vida. Ah, i recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres grans històries a través de les xarxes socials Twitter, Facebook, Instagram amb el hashtag de Radio Estel Grans Històries. Sense més preàmbuls, us presento als participants de la tertúlia d'avui. Avui és especial perquè tenim a l'estudi el senyor Aquilino Cordero, el gran protagonista de la gran història de vida d'avui. Benvingut, senyor Aquilino.
Ben hallado.
¿Qué tal? ¿Qué le pareció?
No, català, si vol.
Sí? Què li va semblar la trobada amb els alumnes de la residència Roca i Pi?
Pues molt bé, sí, molt bé. Vam fer una mica de tertúlia, molt bé, nanos molt ben educats, molt bé, molt a gust.
Ara comentàvem amb el Sergio si és la primera vegada que veu un estudi de ràdio.
Pues sí, és la primera.
I què li sembla? Estava una miqueta nerviós?
No, gens i mica.
Molt bé. Ha participat també en els projectes que fan intergeneracionals de residència Roca i Pi amb el Col·legi Mare de la Salut, totes les activitats. Durant aquesta setmana van fer el tancament del projecte dels contes compartits, sí. Que també va estar present. Sí. Què li sembla aquestes activitats que feu a la residència?
Home, jo crec que són importants i educatives.
Molt bé. I a la residència, què tal? Com està?
Bé, bé. Bé, afortunadament tenim un personal que ens tracta molt bé, amb molta educació, i nosaltres jo crec que la majoria doncs, estem la mar de contents.
No donarem, no farem spoiler i donarem pistes als nostres persones que ens escolten, però la veritat que la història de vida que ara escoltarem del senyor Aquilino és maquíssima, una història de vida plena i d'una persona esportista.
Sí.
Vale? No donem més pistes perquè ara ja així els oients l'escoltaran a la continuació. És un plaer tenir-lo present avui a l'estudi, Aquilino, i a disfrutar de la seva gran història de vida.
Igualment.
Molt bé, també tenim el Sergio Pérez, que és educador social de la residència Roquipí. És un tertulià i expert, no és la primera vegada que el tenim a l'estudi compartint el Grans Històries. Benvingut, Sergio, una vegada més, un plaer tenir-te aquí i quina sort té la residència Roquipí de tenir-te de treballador i d'educador social en aquest cas.
Pues moltes gràcies, David. Jo també estic molt content de poder estar aquí una vegada més i per mi també és un plaer i un privilegi.
Molt bé, Sergi, explica'ns una miqueta aquest any. Heu fet amb el Col·legi Mare de la Salut el musical de Mary Poppins, els contes compartits també amb l'ajuda d'una voluntària exmestra que també ha passat per l'estudi de Grans Històries, l'Anna. Explica'ns una miqueta com ha anat aquest curs, el projecte que feu amb el Col·legi Mare de la Salut.
Pues ha sigut un any molt complet, molt intens, i crec que amb dues parts, tant els nens com els residents, han gaudit de totes les experiències, de tots els projectes que hem realitzat. Com bé has comentat, hem fet tres grans projectes. El primer projecte que vam començar va ser el de Contacontes, en la que aquest any pues, hem tingut la sort de comptar amb l'Anna Arcos, que ha sigut un privilegi poder-la tenir al nostre costat i donar aquest suport als residents, perquè abans d'anar a l'escola treballem prèviament la lectura dels contes i després allà pues, a l'escola, els nens, els residents. És un vincle que sorgeix molt especial i que al final s'ho emporten a la motxilla tant dues generacions. I també els tallers compartits quan venen aquí a la residència a fer diferents tallers, que aquest any pues, també hem tingut la sort de poder comptar amb voluntàries que ens han ajudat en els diferents projectes d'activitats com reposteria, manualitats, també hem fet aquest projecte de ràdio i estimulació cognitiva i el bingo, que és l'activitat que als residents i també als nens els agrada molt. I per suposat el projecte l'hem tancat també amb la realització del musical de Mary Poppins, que ha estat la primera vegada que fèiem aquest musical, i la veritat és que podem estar molt orgullosos del resultat que tots dos generacions, tant els residents com els nens, ha sigut una experiència espectacular i estic molt orgullós.
La veritat que ja portes uns quants anys fent el projecte amb el Col·legi Mare de la Salut. I has vist alguna evolució amb els alumnes? Una miqueta diferència entre l'època abans del Covid i post-Covid?
Pues la veritat és que jo ja porto 8 anys a la residència i des del primer moment vaig estar implicat en aquest gran projecte i la veritat és que sí, la veritat és que veig una evolució en els nens de que cada vegada més aquesta relació de Rocaipí i l'Escola Mare de la Salut està molt més consolidada i també ja des de ben petits ja ens esperen, ja esperen també, pues, tenen moltes ganes de saber quin és el pròxim musical que volen fer. I també tenen ganes de venir a la residència a fer activitats, que també per nosaltres és molt important, perquè sempre, quan parlem de residència, sempre diem que apareix com els fantasmes, no? Sempre es parla malament d'elles, i això també ens permet trencar estereotips, prejudicis que es tenen cap a la gent gran, i crec que aprenen tots dues generacions i poder contribuir com a professional en aquest projecte per mi és molt important i estic molt content.
La veritat que és un plaer tenir-te, Sergio, aquí compartint tertúlia i escoltant la història de vida del senyor Aquilino. Molt bé, presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat el gran protagonista de la història d'avui.
Aquilino.
I de cognom?
Cordero.
Aquilino Cordero. Quina edat té?
86.
Molt bé. On va néixer?
Jo vaig néixer a Extremadura, però em van portar aquí que tenia 7 mesos. O sigui, en realitat soc català.
Cristina, 10 anys, i col·legi m'agrada dur la salut.
Sihan, amb 11 anys faig a 6è a l'escola de Mare de Déu de la Salut.
Inés, 10 anys, faig 5è de l'escola Mare de Déu de la Salut.
I Yaisa, 10 anys i 5è de l'escola Mare de Déu de la Salut.
Benjamín, 10 anys, 5è de l'escola de Mare de Déu de la Salut.
Miguel, 11 anys i faig 6è a Mare de Déu de la Salut.
Aaron, tinc 11 anys, 6è Mare de Déu de la Salut.
Ian, tinc 12 anys, 6è Mare de Déu de la Salut.
El senyor Aquilino Cordero és el gran protagonista de la història d'avui, però quin és el seu nom complet i on va néixer?
Pues me llamo Aquilino, y de cognom Cordero y Vacas.
Cordero Vaca.
Yo nací en Extremadura.
¿En qué pueblo de Extremadura?
En Badajoz, Torremayor, Badajoz. Y con 7 meses me trajeron aquí a Cataluña.
¿Y volviste a tu pueblo?
Una vez nada más, cuando nos casamos, y ya no he ido nunca más.
O sea que no tienes muchos recuerdos de...
Nada, imagínate, con 7 meses lo que me puedo acordar.
¿Y on va viure i com es deien els seus pares? ¿A qué es dedicaven?
Aquí, a Badalona. Aquí a vivir, que yo vivía con mis tíos.
¿Y cómo se llamaban tus padres?
Como yo, Aquilino, y mi madre, Amparo. A lo típico de aquel tiempo, al campo.
¿Tú también pudiste trabajar en el campo?
No. Yo siempre como que vivía con mis tíos, quisieron que hiciera unos estudios para ser militar. Pero ni a mi padre ni a mí no nos gustaba ser de uniforme.
¿Dónde eran los seus pares?
Era de Torremayor, mi madre, y mi padre del Arroyo de San Serván.
¿El señor Aquilino va a vivir amb els seus tiets?
Tuvieron un hijo y con meses se les murió. Entonces, para quitarle el trauma de disgusto, como si dijéramos, a mi tía, le dijeron a mis padres si había inconveniente que los traían aquí, les buscaban trabajo, y que yo estuviera con ellos como suplente, como si dijéramos, del hijo que habían perdido. Y estuve viviendo con ellos, pues ya ves tú, hasta que murieron.
O sea, que pasaste más tiempo durante tu infancia con tus tíos que con tus padres.
Sí, sí, yo en realidad he vivido con mis tíos.
¿Y cómo se llamaban tus tíos?
A ver, que me acuerde, él se llamaba Manuel y ella Teresa.
¿A qué es dedicaban els seus tiets?
Bueno, él era el jefe del ayuntamiento de aquí de Badalona. Y ella, pues, en casa, sus labores, lo normal en aquellos tiempos.
¿Y al señor Quirino van a la escuela?
Yo fui al instituto, bachiller superior, y después querían que fuera militar, pero lo que te he dicho antes, como que ni a mi padre ni a mí nos gustaba ir de uniforme, pues lo dejamos.
¿Qué recuerda de la escuela?
Bueno, lo típico de un crío que está en el colegio, con las amistades que hacías, los juegos que tenías entonces, bueno, lo normal en un crío de aquella edad.
¿Tuviste una infancia feliz?
Pues sí, en realidad sí. No tuve nunca ningún problema.
¿Y luego dijiste que habías decidido hacer estudios más superiores?
Sí, bueno.
¿Hiciste el bachillerato?
El bachiller superior, pero lo que te he dicho antes, como que habían desavenencias entre mi padre y mi tío, que yo en realidad, lo que te he dicho, vivía con mis tíos. Unos querían que fuera militar y los otros no. Y entonces, pues para que no hubieran discusiones, con 16 años me fui a Barcelona, busqué trabajo y entré en las artes gráficas.
¿Cómo es portaba amb els seus germans?
Una hermana que vive en Salou.
O sea, todavía vive. ¿Y cómo se llama ella?
Elvira, como mi abuela.
¿Cómo?
Elvira.
¿Y cómo te llevabas con ella?
Bien, muy bien. Muy bien. Era su protector, aunque fuera un año y medio de diferencia. Pero bueno, lo que pasaba en aquellos tiempos, ¿no? Pues bueno, y siempre, ¿no? Un hermano pues siempre protege lo mejor que puede a su hermana.
¿Tú eras el mayor?
Sí, un año y medio.
¿Y la relación con ella era buena?
Siempre ha sido muy buena, sí. Pasa que ahora no estamos en contacto porque, claro, al vivir ella ahí en Salou y yo aquí, pues prácticamente no, Nada más nos hemos visto, por desgracia, cuando ha pasado alguna desgracia. Cuando murió mi hijo, cuando murió mi mujer, etc.
¿Y va a viajar?
Prácticamente no. No, he estado, pero ya he estado de más mayor, he estado en Alemania, como que estaba yo de director adjunto en la empresa de las artes gráficas, pues estuvimos en Alemania, en Plauen, para comprar unas máquinas y bueno, y etc.
Preguntem als alumnes, ¿saben qué es la mili?
Sí.
¿Qué es el servicio militar?
Militar, luchar a la guerra.
¿Trabajar en el ejército?
No sé.
Te llevan como pues para prepararte, porque como eres hombre, pues te preparan para defender. Yes.
Pues en la mili los preparan a la gente para que sean militares para la guerra.
Pues para la guerra.
Creo que es porque cuando se preparan los mili, los hombres para cuando en una guerra, por ejemplo, la de Israel y Palestina.
¿Qué es el servicio militar?
Pues el servicio militar es el que le hacen a todos los hombres para entrenarlos, que en caso de que hubiera alguna emergencia, pues estemos preparados para defender nuestro país.
¿On va a fer el servei militar?
En Tremp, en Talarn.
¿En Lleida?
Sí.
¿Y de qué tuviste, qué función tenías en el servicio
militar? Bueno, ya lo he dicho antes, yo era alférez de complemento. O sea, era oficial, por decir algo.
O sea, que tenías un buen puesto.
Sí, claro, claro. Pero ahí estábamos muy bien, pues ahí los oficiales estábamos muy bien considerados. Bueno, todos, ¿eh? En general todos. Ahí pues estuvimos mucho tiempo porque hacíamos las maniobras, lo que decían ellos, para prepararte en caso de que hubiera una contienda, y allí estuvimos.
¿Els alumnes de qué volen treballar?
Informático.
Futbolista.
Conductor de trenes.
Chef.
Veterinaria.
No sé.
No sé, profesora infantil.
Y el sueño fue ser youtuber.
Ya veis que hay de todo, ¿eh?
Hay variación, que en la variación está el gusto.
El señor Aquilino va a ser jugador del Atlético de Madrid. Le explica a los alumnos.
Ahora ya no, ¿no? Pero antes había un equipo de fútbol que se llamaba en Pueblo Seco, que estaba en tercera división. Entonces yo, con 19 años, estuve jugando allí, que jugaba de extremo, y vinieron los del Atlético de Madrid y tenían que hacer un partido aquí contra el Barcelona y fueron allí en plan de entrenamiento. Entonces me vieron a mí y como que el Enrique Collar, que en paz descanse, era el extremo internacional y del Atlético de Madrid se había lesionado, me vieron jugar y me dijeron, mire, nos lo llevamos para allí. Aquí hubieron impedimentos porque pedían 3 veces lo que valía. Pero al fin y al cabo, pues lo consiguieron, tuvieron que pagar bastante y consiguieron que el que entonces se llamaba secretario técnico, que se llamaba Campos, accedió a que me fuera a jugar allí.
¿Cuánto estuvo allí jugando?
Pues yo estuve 3 o 4 años.
¿Tres o cuatro años?
Sí.
¿Y debutó en primera división?
Hombre, claro, el Atlético de Madrid estaba en primera.
Muy bien, muy bien. ¿Cuántos partidos jugó en primera división?
Oh, ni me acuerdo.
¿Y el entrenador quién era?
Muchísimo.
¿El Atlético en aquella época?
Ya no me acuerdo. El que estaba era Luis Aragonés, pero el entrenador ya no me acuerdo.
¿Luis Aragonés estaba con usted de la plantilla?
Sí, sí.
¿El sabio de Hortaleza?
El Zapatones.
El Zapatones, ¿no?
Porque ponía los pies así. Que es un vestuario, pues claro, con el tiempo y nos vas haciendo amigos y la convivencia, pues claro, nos conocemos todos. Más o menos todos había la vida de cada uno.
Grans històries.
Abans de començar la tertúlia d'aquesta primera part de la gran història de vida del senyor Aquilino, presentar a l'Antonio Rodríguez, que s'incorpora a la tertúlia, que és el cap de recursos humans de la Fundació d'Escoles Parroquials. Benvingut, no és un nou tertulià perquè ja porta diverses temporades que ha participat amb nosaltres. Què tal, Antonio, com estem?
Hola, bona tarda, moltes gràcies, un plaer venir aquí a les Grans Històries.
És un plaer tenir-te a la taula, a l'estudi. i aquest any més encara. Vale? T'haig de dir que l'Antonio té una sorpresa per nosaltres, perquè, explica-ho tu, Antonio, el tema de la cançó i del que ens has dedicat al projecte de Grans Històries de la Residència Roc i Pi del Col·legi Mare de la Salut.
Doncs estava composant, diguem-ne, un àlbum d'unes cançons i llavors, bueno, arrel de conèixer el programa, de conèixer la feina que feu a l'escola de Mare de Déu de la Salut, de com interactua, del projecte d'aprenentatge i servei, doncs, bueno, m'ha copsat molt. Conèixer també a persones amb les que comparteixo la tertúlia aquí als Grans Històries, i persones i nens que han passat per aquí, i evidentment les persones que han compartit la seva vida. Això m'ha copsat i he pensat, o en un moment donat vaig pensar que era una cançó que en el, diguem-ne, Crepúsculo és com el darrer tram, no? Ve a ser una miqueta el darrer tram de la vida. No ha de ser l'últim, no? Però sí que ve a ser com la última fase, no? De la vida, que pot ser més o menys llarga, no? Depenent de les persones. I llavors, bueno, totes aquelles coses o sensacions que pot tenir una persona en aquella situació. I arrel d'aquí vaig començar amb la lletra, amb la música, i com que la font d'inspiració havia estat la Fundació Roc i Pi, la feina que fa amb la gent gran, els voluntaris, el personal de la Fundació, doncs vaig pensar, com que ara vaig fer publicacions individuals fins que faci l'àlbum complet, doncs vaig pensar en dedicar-li a aquesta Fundació, a Roc i Pi, doncs, bueno, aquesta cançó, no? Com un gest d'agraïment i també de que es conegui o es pugui conèixer més encara la seva feina.
Molt bé, doncs en primícia, pels nostres oients, escoltem la cançó de l'Antonio Rodríguez, Crepúsculo.
A cada paso, en cada herida, en cada instante de mi vida, a cada paso, en cada herida, una respuesta sin igual. A cada paso, en cada paso, te encuentro a ti bajo las sombras. En cada herida me hieres tú, en cada paso muere mi vida. Y pasa el tiempo por cada paso, y pasa el tiempo en cada herida, y paso del tiempo ya, y las heridas sin final. Pero no puedo pasar de ti, que has acechado toda la vida. Pasaron el tiempo y las heridas, y la vida pasó por mí. Y sin querer no supe, ni tampoco aproveché nada del tiempo y las heridas. La vida pasó por mí, y sin querer pasé ya por ella. Cada noche herido, el tiempo me arrastra hacia ella. Cada noche herido, el tiempo me es infiel contigo. Cada noche herido, voy al crepúsculo de mi vida.
Que maca, Antonio. De veritat que és una miqueta la identitat del projecte, no? Aquí està el Sergio Pérez també, que porta molts anys també al projecte. No sé què et sembla, Sergio, si vols fer algun comentari.
Pues la veritat és que ja t'ho vam dir quan hem parlat la notícia, i per nosaltres pues és molt gratificant que algú hagi pensat en nosaltres, en d'alguna manera pues, el que has comentat, Antonio. Així que espero que a la residència puguis venir quan puguis i quan ho puguem organitzar, i que d'alguna manera pues, també puguis veure de prop el projecte, i què millor que poder-ho fer quan abans de començar el projecte de l'any que ve, perquè el temps passa molt de pressa, i de veritat que volem d'alguna manera pues, també agrair-te que hagis fet una cançó per nosaltres i pel projecte, que això, que estem molt contents.
Moltes gràcies, t'agafo la paraula, eh?
Sí, sí,
ho tenim parlat, eh? La sorpresa també, o sigui, la sorpresa és la cançó, però la sorpresa també que ens, ja ho tenim parlat, que el mes de setembre, que ens agradaria molt, perquè ja hem parlat amb la Fundació Roqui Pi i amb el Col·legi Mare de la Salut, que vinguessis a cantar la cançó a la residència Roqui Pi, a tots els residents, al senyor Aquilino, que aquí ens acompanya, tots els treballadors,
encantat,
i tots els nens i nenes de 5 i 6 de primària que formen el projecte de Grans Històries.
Moltes
o sigui,
gràcies.
T'agafem la paraula i al setembre ja muntarem el d'això. Molt bé, doncs continuem ara ja amb el tema de la tertúlia, la primera part de la història de vida del senyor Aquilino. No sé què t'ha semblat, Aquilino.
Bé. De moment, molt bé.
Va cridar molt l'atenció el tema de l'Atlético de Madrid, els alumnes del Col·legi Mare de Déu de la Salut. La teva experiència com a jugador de l'Atlético de Madrid i que van venir a fitxar-te per anar cap allà.
Sí, des del Poble Sec, que llavors estava a tercera divisió. Però ja ho he explicat més d'una vegada, que es va lesionar l'extrem que ells tenien. Llavors em van veure jugar i van dir, pues vinga, va, cap allà. I van haver-hi els seus problemes, perquè, clar, els d'aquí volien... més de lo que valia, però bueno, al final es va arreglar amb el disgust del meu pare, que va saltar el taulell i el volia matar.
Bueno, quin record té d'aquella època de jugador de l'Atlético Madrid, el vestuari?
Bé, molta harmonia. Bé, allà érem com una gran família també. Allà des del primer al últim, igual que eres titular com el que era suplent, eh? Vull dir que el que diem, una família.
Però va estar poc a poc temps jugant a futbol.
Bueno, perquè aquí va haver-hi algun problema. Ja dic, sempre per l'assumpte monetari.
I va deixar de jugar a futbol aviat, als 24
anys. Sí, perquè
em
va agafar una rabieta i vaig dir, no jugo mai més a futbol i no vaig jugar mai més.
I va deixar de jugar a futbol i va venir-se una altra vegada cap a
Barcelona. També feia algun partit amistós, amb algun equipet, però bueno, per estirar les cames, per dir. Però professionalment vaig dir que prou i prou.
Molt bé. Sergio, què vols destacar d'aquesta primera part que hem escoltat?
Pues la veritat és que volia destacar dues coses. La primera, pues, de que des de ben petit la seva família li va inculcar que estudiara i que fos al col·legi, encara que els seus pares treballaven al camp, i també va ser pues, això, la seva decisió ferma de no voler estudiar, d'entrar a l'exèrcit, com deia els seus tiets. I després l'episodi de ser futbolista, pues, també volia destacar pues, la meravella que és l'esport, no? Aquest microsistema que d'alguna manera, com el col·legi, és un espai educatiu i com un equip de futbol, com ha dit l'Aquilino, és com estar en família, no? Que sempre estan junts i els valors que s'ensenya i que s'inculquen, no? Que també... Des de ben petits pues, aprenen a guanyar, a perdre, a ser un bon company, a ser responsable, el companyorisme, la solidaritat amb els altres i, en definitiva, pues, l'esport és una forma que et forma com a persona. No? I aquí tenim a l'Aquilino, que també està orgullós d'haver passat, no?, per les diferents categories i acabar pues, sent jugador de l'Atleti de Madrid i jugar pues, a primera divisió, no?, que poca gent ho pot dir.
Com és l'Aquilino a la residència Roqui Pi? Perquè parlem amb ell i amb els alumnes quan vam estar explicant la història de vida, és una persona molt propera. A la residència és així també l'Aquilino, ara que no ens escolta?
També és així. I la veritat és que em sento un privilegiat de poder-lo acompanyar cada dia. Fem un treball amb ell i la veritat és que sempre està amb predisposició d'ajudar-nos, de poder col·laborar en qualsevol cosa que se li demana a la residència i després pues, també s'interessa per... pues, això té la vida també pues, molt rutinària, no? I sí que és veritat que algunes activitats sí que ve i d'altres que no, perquè no li agrada, però que sempre estem disposats a ajudar-nos. Ara me'n recordo pues, el Nadal, que vam estar amb la decoració de Nadal i l'Aquilino em veia i diu «Venga, que te voy a echar una mano». I jo «Pues te lo agradezco». Així que sempre hi ha això molt proper, molt sociable i sempre pues, això amb el que desprèn, molta humanitat i senzillesa, no?
Molt bé. Antonio, que voldries destacar alguna cosa d'aquesta primera part?
Jo volia fer-li una pregunta a l'Aquilino. En quin any més o menys va jugar a primera? Se'n recorda més o menys? De...
Bueno, imagini's. En tinc 85 i vaig anar amb 19. Imagini's.
És que, bueno, m'ha fet recordar la meva infantesa perquè potser tenia algun cromoseu de quan jugava en primera.
Té que ser... Que digui Quili González, que era el cognom de la meva mare.
Sí, sí, però és que per això...
I de Quili no, deien Quili.
Sí, sí, per això, per això.
Aquesta col·lecció de Panini, no?, de la Lliga. Bueno, sí, el meu fill també fa la col·lecció, o sigui, d'aquella època, Quili González. O sigui, mira, sí. ja ho buscarem.
Sí, bueno, perquè el Cordero Vaca no quedava massa bé. No.
Això després parlarem, de perquè era Quilino Cordero Vacas, i ens ha explicat fora d'antena abans que el DNI no posa així exactament, no?
Bueno, el porta sense ser, porta vaca, a més.
Vaca, no? Aquilino sí. Cordero Vaca, però és Aquilino Cordero Vacas.
Vacas.
Vale, vale, molt bé.
Amb V.
Molt bé.
No sé, agafo una miqueta la línia que feia el Sergi també, que és que és molt important i es veu en el llenguatge, jo vull subratllar, diguem-ne, el llenguatge que té l'Aquilino. És molt exquisit i molt ben acurat, no? Vull dir que...
Moltíssimes gràcies.
No, és veritat. Es nota per això els estudis, vull dir que s'ha format en el interior i exteriorment, vull dir que ja volia subratllar una miqueta això.
I un exemple pels alumnes, perquè quan estava explicant la història de vida, el llenguatge que utilitza és un exemple pels alumnes, que moltes vegades els alumnes que tenim a les escoles necessiten exemples, i un gran exemple és vostè.
Pues moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs continuem amb la història de vida del senyor Aquilino Cordero. ¿Quins valors hi havia en aquella època?
Lo principal de todo, el compañerismo. Lo principal de todo, el compañerismo. Y si tú podías más que el otro, ayudarle. Y si el otro podía más que tú, pues intentar ayudarte. O sea, el compañerismo, la convivencia, porque llegaba un momento que con tanto tiempo juntos, pues éramos como una familia.
¿Y después qué va a pasar?
Bueno, ya después hubieron unos problemas y ya dejé de jugar al fútbol automáticamente. No quise jugar más.
¿No quiso jugar más?
No, porque hubieron unas discusiones, unas broncas, unas peleas entre mi padre, la federación, el secretario técnico, el Campos. En fin, y dije, pues mira, ¿sabes qué digo? Ya no juego más a fútbol. Y dejé de jugar a fútbol.
¿Y con cuántos años lo dejaste?
Pues tendría yo 21 o 22 años.
¿Y llavors a qué se va a dedicar?
Con 19 años ya estuve en Barcelona, me busqué un trabajo yo, estuve trabajando, empecé como aprendiz, como el que dice, en artes gráficas y llegué a ser de la empresa director adjunto en artes gráficas. Hemos estado en Alemania comprando maquinaria, hemos estado en varios sitios. En Inglaterra, que compramos las máquinas de litografía, la MAN, bueno, en varios sitios.
O sea que eres impresor.
Sí, siempre.
Preguntem als alumnes què és un impressor.
Com una impressora?
Com unes persones que imprimen coses per a fer més informes per a lo que necessiten?
No. Ni idea.
Persones que imprimen algo?
Persones que il·lustren algo?
¿Puedes explicarles qué es un impresor?
Si no hubieran impresores, ¿quién os haría los libros?
Sí, pero a mano, imagínate hacerlo cada uno a mano, un libro. Explícanos un poquito el trabajo de impresor.
Las postales, o sea, el impresor, ya lo dice la palabra, imprime. Es el que pues imprime y hace los libros, hace las portadas, imprime y hace los dibujos, etc. Si no, no tendríais libros.
¿Quina empresa va començar a treballar?
Primero empecé en Printer. Que en Printer era una empresa grandiosa, que tenía 1000 y pico de personal trabajando. Después de allí me fui a dos socios, como si dijéramos, que quisieron que fuera con ellos. Se llamaba Gilmar, o sea, de Gil y Martín, y Marín. Y estuve ahí con ellos pues varios años también allí. Siempre lo mismo, como impresor.
¿Y has disfrutado de tu trabajo?
Pues sí, porque la haces a gusto. Cuando una cosa te gusta y la haces a gusto, pues te salen las cosas.
¿Y va a viajar per feina?
Estuvimos en Alemania, estuvimos en Inglaterra, comprando maquinaria, que en Alemania en Plauen, que es por donde hay un puente, que es por donde entraron los americanos cuando invadieron Alemania.
¿Quines màquines?
Las máquinas se llaman rotativas porque son continuas y siempre van rodando, por eso les llaman rotativas. Allí se coloca una plancha, el papel entra por el otro lado, que puede ser papel continuo, en bobina o pueden ser hojas. Entonces allí imprimen. Hay como si dejáramos unos signos marcados, porque para cada color que se imprime, uno caiga en el lugar correspondiente del otro. Por ejemplo, yo qué sé, unas postales que van a 6 colores, pues tienen que haber unas señas para que un color encima del otro cuadren y no se vaya uno del otro. ¿Lo entendéis?
¿Tú hacías la mezcla de los colores?
Sí, yo era técnico. Yo podia falsificar hasta billetes con el color. Era técnico.
Preguntem als alumnes els colors de combinació.
O el marrón, por ejemplo.
Y del... O sea, por ejemplo, ¿qué color puede salir del rojo y el amarillo?
¿Del rojo y el amarillo qué color puede salir?
Naranja.
¿Verde?
Naranja.
Naranja.
Creo que el naranja.
Sí. Naranja, sí.
¿Alguna otra combinación que les podamos preguntar?
Sí, bueno, una muy fácil para hacer, por ejemplo, el marrón, pues por hacer, por ejemplo, el azul fuerte, el azul oscuro.
¿Qué colores necesitamos para el azul oscuro?
Para el azul oscuro, ¿qué color es? Azul y negro.
Muy bien.
Muy bien, Cristina.
Els nens li pregunten.
Que de la máquina que dijiste, que como que hay una cortadora que primero corta madera.
Ah, bueno, eso es una guillotina y no corta madera, corta papel.
No, pero decía yo que hace papel eso.
Pero las guillotinas que se usan en litografía son para cortar papel, no para cortar madera.
Son para cortar papel. ¿Vale? Mira, ya está.
¿Tú has sido paleta?
No, hombre. Si he sido impresor, no puedo haber sido paleta. Más bien paleto, sí.
¿Y el señor Quilino va a trobar l'amor?
Bueno, eso ya fue aparte, fue diferente. Eso fue jugando al fútbol. Porque mi cuñado, que en paz descanse, que era mi compañero de juego en el equipo, pues habíamos ido muchas veces a su casa. Claro, entonces tenía una hermana que era muy guapa, por cierto. Y mira, las cosas fluyeron bien y ahí nos quedamos.
¿Cómo la va con ella?
Pues con eso, lo que te digo, yendo con él a su casa a buscarlo, o él me venía a buscar, íbamos a su casa, y ahí estaba la hermanita rubia con ojos azules, guapísima, que después cuando nos casábamos íbamos por la calle, todo el mundo se la miraba. Te voy a tener que sacar con un pañuelo como los moros.
¿Cuándo os casasteis?
Pues tenía 27 años y ella 23.
¿Y ella qué se dedicaba?
Nada, ella estaba en casa a sus cosas.
O sea,
Bueno, tenía sus estudios también porque era muy culta, pero en realidad pues nada más, o sea que no trabajaba ni nada, ella había estado estudiando y estaba en casa.
¿Y entonces os casasteis primero?
Sí.
¿Dónde os casasteis?
En la iglesia de San José.
¿Aquí en Badalona?
Sí.
¿Y va a tenir fills?
Sí. Carlos, que me murió, que en paz descanse, que era el mayor. Natalia, que está aquí de enfermera. Y el David, que está trabajando en Can Ruti, como es el que hace las radiografías y las densitometrías. Los tres. De los tres me quedan dos.
¿Y estás orgulloso de todos ellos?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí.
¿Quins valors li va donar als seus fills?
Sobre todo, que sean honrados, que digan la verdad y que tengan compañerismo y que puedan ayudar cuando alguien lo ha necesitado.
¿Va viatjar amb la seva família?
Bueno, estuvimos por aquí, por España, en Madrid, estuvimos en Extremadura, en varios sitios, pero dentro de aquí, de lo que es España, como si dijéramos.
¿Tu mujer también fuera... era de aquí?
Sí, ella catalana, auténtica.
De pura cepa, como se dice.
Sí.
I és que al senyor Aquilino no li agradava ballar.
Bailarín, alemán muy malo. Cuando he intentado bailar lo he hecho muy mal. No es lo mío.
La cocina...
En eso sí, ¿ves? Cocinaba más yo que ella.
¿Y algún plato que se te diera bien?
Varios. El arroz, por ejemplo. El arroz a la paella, que lo hacía muy bien. Después también los garbanzos estofados, que me gustaban mucho. Bueno, lo típico de la cocina.
¿Y quién te enseñó a cocinar?
No, ya, mira, por iniciativa propia. A mí no me enseñó nadie.
I preguntem als alumnes quin és el seu plat preferit.
Macarrones con nata. ¿Cómo se llama? Fideos. ¿Cómo se llama? Sí, eso.
Macarrones a la carbonara.
Canelones. Empanadillas de atún.
Espaguetis.
Macarrones con tomate.
Pizza y la pasta al pesto.
Club preferit i jugadors preferits del senyor Aquilino.
El Barça.
¿Y el jugador preferido?
Para
¿su
mí?
Jugador preferido?
Cruyff. Johan Cruyff.
¿Llegó a coincidir a jugar contra él? No.
No.
No, ¿no?
No. Éramos de otra época.
¿Y el jugador que jugó contra él que más le impresionó?
Pues lo que decía antes, quizás el zapatones que le decíamos. Que a pesar de su estatura y sus pies torcidos, era un maestro con el balón en los pies.
Luis Aragonés,
sí.
Muy bien.
Bueno, claro, nosotros la costumbre, siempre los zapatones, y no le dábamos el nombre.
I va ser convocat també per la selecció espanyola.
Lo que pasa es que me dejaron, entonces estaba Kubala de seleccionador. Me dejaron por pequeñito.
¿Ah, sí?
Por bajito, los quería todos altos y fuertes.
Pero Kubala, que estaba de seleccionador.
Sí.
¿De España?
De España, sí.
Ah, no lo sabía.
Ladislao Kubala.
Mítico jugador del Barça.
El que nos enseñó a tirar las faltas con efecto. Que aquí no se sabía. Miraba para allí y le daba así. Al otro lado.
¿Y els jugadors preferits dels alumnes?
Maldini. Messi.
Pelé.
Messi.
Messi, Pedri.
Messi.
Gavi.
Ninguno.
No és futbolera, la Cristina.
Ja.
Com recorda l'escola el senyor Aquilino?
Pues lo típico, como todos los críos. Allí tenías pues, tus amigos, hacías tus estudios más o menos y el compañerismo, lo típico de los críos. Cuando tenías el rato para ir a jugar, ibas a jugar. Y cuando tenías el rato para estudiar, pues estudiabas.
¿Y a qué jugaba a la hora del patio?
Pues a lo mismo, al fútbol. Siempre ha sido lo mío.
Sí.
Desde pequeño.
El senyor Aquilino va néixer el 1939.
6 d'octubre del 39.
¿Y
por eso a mí los amigos me decían que estaba tontado de las bombas.
¿Y cómo viviste esa época posterior de la posguerra, que fue muy dura?
Bueno, yo afortunadamente, lo que te he dicho, como que tenían, que yo vivía con mis tíos y él estaba muy bien situado, que era el jefe de la Guardia Urbana de aquí de Badalona, pues claro, nosotros no nos faltó nunca nada. Nosotros más bien nos sobraba. Después lo hicieron jefe e inspector de abastos, que entonces existía eso de abastos, y claro, a mi casa llegaban cestas con comida, con bebida, bueno, madre mía, que lo repartíamos porque era imposible, no podíamos acabar todo lo que nos daban. Ya digo, a mí nunca me ha faltado nada, afortunadamente. Pero había mucha gente que sí. Yo he visto gente, por desgracia, recoger pieles de patata para poder comer algo. Yo lo he visto. Y es muy triste.
¿Quin consell final li dona als alumnes?
Sobre todo la fraternidad, la amistad que dura y perdura entre ellos y que cuando uno tenga un problema que intente entre los demás ayudarle y solucionarlo. Que eso del compañerismo es lo mejor y que no se pierda nunca las amistades, porque desde que empiezas de pequeño hasta mayor, siempre las amistades buenas no hay que perderlas ni dejarlas.
Thank you.
senyor Aquilino m'encanta, eh? O sigui, no em cansaria d'escoltar la seva història de vida, la seva manera d'explicar als alumnes, el que deia l'Antonio, no?, i el Sergi, no?, el llenguatge planer, tan proper, no?, d'aprenentatge continu pels alumnes, no?, i veure amb el Sergi, que també estava present el dia que vam fer la trobada amb els nens de 5 i 6 de primària, lo atent que estaven els nens, que això a classe ja et dic jo que no, i aquesta hora i mitja que vam estar parlant amb el senyor Aquilino, pues, la veritat que va ser meravellós. La veritat que felicitats.
Gràcies. I a disposar quan vulguin.
Molt bé. Sergi, Antoni, què destacaríeu de la història de vida del senyor Aquilino? Què voldríeu destacar?
Pues la veritat és que aquesta última part m'agradaria, pues, també destacar la seva responsabilitat, que amb 19 anys va tenir que buscar un treball ell sol a Barcelona, i va ser, pues, d'aprenent d'arts gràfiques.
Perdona, 16.
16 anys. Pues encara amb més valor, i sobretot, pues, també donar el valor dels professionals de les arts gràfiques, que farien els nens, no?, a les escoles sense llibres, i ser impressor, no?, que no era la seva passió, però que ho va convertir en el seu ofici, i que per mi, pues, també és una manera relacionat amb el meu germà, que també és impressor, així que també el meu homenatge per ell. I també m'ha agradat molt els valors que ha inculcat als seus fills, que la veritat és que són molt necessaris com a persones en la societat d'avui dia. I sobretot sí que volia destacar que sempre en el discurs d'aquesta història de vida que ens ha explicat l'Aquilino, el seu sentit de l'humor, que és un exemple per tots nosaltres, que mai s'ha rendit, i sobretot, pues, aquesta capacitat de sobreposar-se, pues, a les dificultats que ha tingut al llarg de la vida, i aquí el tenim sempre amb un somriure i sempre, com m'ha dit, disposat a ajudar a tothom que el necessita.
Que és important això, eh? El sentit de l'humor, eh? Perquè sempre el senyor Aquilino, sempre que vaig a la residència per parlar amb vosaltres o anem amb els nens, sempre està amb el somriure a la boca, no? I necessitem més Aquilinos avui en dia a la vida, al dia a dia nostre, no? Això realment és important, eh?
A mi un senyor que era psiquiatre em va dir que vostè es mortifiqui i es doni cops de cap contra la paret. Diu, no solucionarà res. Diu, vostè té que fer com si hagués passat. I no perda mai el sentit de l'humor, diu, perquè això el conservarà sempre jove.
Molt bé. Sí. Quanta raó. Sí. Molt bé. Antonio, què destacaries?
Bueno, m'he quedat amb la història d'amor de la seva dona, de l'Aquilino, i també, bueno, enllaço amb el que estava dient, l'Aquilino, justament ara, que ha parlat de l'amor del seu fill, Carlos, em penso que sí.
El major.
I bueno, relaciono amb... Suposo que segurament ho va passar molt malament, segurament. I lligo amb el que estava dient ara, que dius, bueno, has de pensar que la vida, no et mortifiquis, has d'intentar superar les coses. Aquest discurs d'aquestes vivències dures que com aquest fet que ha tingut, i com ell s'ha sabut sobreposar, i com li ha sabut somriure a la vida malgrat les grans dificultats que ha tingut, i el llegat que dona allà on va, tota l'estona és amb els fills, amb els alumnes. Quin consell? Companyerisme, amistat, no les perdeu sempre, sigueu petits o grans, sempre feu això, ajudeu el que pugueu, i deixeu, una cosa molt important, deixeu-vos ajudar, dit. Mm-hmm. Que no tothom sap deixar-se ajudar, també.
Important,
eh?
Sí.
I llavors això també heu dit, perquè ha dit, bueno, quan puc ajudar, ajudo, i si jo no puc, doncs que m'ajudin també. Vull dir, aquesta comunitat, quan ha parlat de l'equip, a tot arreu, és una miqueta, és una actitud davant de la vida, una manera de ser i de afrontar la vida, i és molt d'agrair.
Totalment, totalment d'acord, eh? Comparteixo tot plegat. Aquilino, què t'ha semblat? Que estaves una mica nerviós a l'inici, perquè no era la primera vegada que trepitjaves un estudi.
Sí, però vull dir que nerviós no, ja sé que...
Has disfrutat? T'has passat bé?
No hi ha res de dolent.
No, és la primera vegada, sempre hi ha una primera vegada per tot, a la vida.
Sí, espero que no sigui la primera ni l'última.
T'has passat bé?
Molt bé, sí, sí? Moltes gràcies, sí.
Bueno, pues agrair-te la teva presència en, en les grans històries d'aquesta temporada.
A vosaltres per escoltar-me.
Amb la teva gran història de vida. Un plaer tenir-te, Aguilino.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Molt bé. Agrair també al Sergi Pérez la seva presència en el Grans Històries una temporada més. Ja ho he dit al principi, no? Però quina sort té la residència Roqui Pi de tenir-te com a educador social. Fas una gran feina, Sergio.
Pues jo t'ho agraeixo molt i volia també, pues, ja que estic, donar les gràcies a l'Aquilino per la seva generositat en explicar la seva història de vida i que per nosaltres, pues, és una manera de valorar, perquè ha explicat coses que són molt íntimes i que els nens es posen en la pell en aquesta estona que parla, que ens comparteix l'Aquilino, empatitzen amb la seva vida i mostren, pues, com hem vist al llarg de la conversa, les seves ganes d'aprendre i la innocència al mateix temps. I també demostren que aquests projectes, que la unió entre en dues generacions, té molt a dir a ensenyar a la resta de societat, ja que tenen un valor afegit, i és que demostren el reconeixement de les experiències viscudes i de la participació que tenen la gent gran en aquesta societat, sentint-se útils de proporcionar un rol d'utilitat social i al mateix temps millorant la seva autoestima, ja que tenen un paper molt important en la vida dels altres i sobretot que aquestes intervencions es realitzen fora de l'escola i és en una residència de gent gran en la que connecten els uns amb els altres, amb el passat, el present i el futur. Així que moltíssimes gràcies una vegada més per apostar per un projecte com aquest, Grans Històries.
Molt bé, Sergi. Moltes gràcies i un plaer tenir-te. Eh? Esperem la temporada que ve tenir-te també entre nosaltres. Molt bé. Moltes gràcies també a l'Antonio, també per la seva presència. Sé que és moments complicats de final de curs, que estem tots acabant sí. I tancant coses i planificant coses per l'any que ve. La veritat és un plaer escoltar-te. Molt agraïts des de la residència Roqui Pi i des del Col·legi Efemera de la Salut per la cançó que has dedicat al projecte, que l'altre dia ho parlàvem amb el Sergi, amb la Laura, que és la treballadora social, i la Linda, que ho posarem una miqueta com a himne, l'himne una miqueta del projecte. De veritat que és molt, molt maca la cançó.
Moltíssimes gràcies. No sabeu què bé m'ho passo quan vinc aquí. O sigui que moltíssimes gràcies per convidar-me i, bueno, molt agraït també per la feina que fa la Fundació i l'Escola Mare de Déu de la Salut.
Molt bé, t'esperem a la propera temporada de Grans Històries, però t'esperem al mes de setembre perquè facis la cançó als residents i als alumnes del Col·legi Mare de la Salut.
Sí, un plaer serà.
Molt bé, també donar les gràcies a l'Alba. L'Alba no ha estat només d'oient, perquè és una companya en pràctiques que té la residència Roqui Pi, que ha anat a acompanyar l'Aquilino, i també donar les gràcies per la presència avui a l'estudi, i espero que t'hagi agradat també, Alba, l'experiència d'escoltar Grans Històries en directe.
Sí, sí, la veritat és que m'ha agradat moltíssim i també és una oportunitat que he tingut per conèixer més interiorment a un usuari, ja que he estat amb ell fent diferents jocs i la veritat és que valoro molt aquesta oportunitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies. També agrair al tècnic, al nostre tècnic de Ràdio Estera, el David, que ens ha acompanyat aquesta temporada i ens ha ajudat moltíssim, a mi especialment. Moltes gràcies, David. I moltes gràcies als oients per acompanyar-nos i recordeu que podeu tornar a escoltar els programes de Grans Històries a la web amb el hashtag de l'Instagram Grans Històries i acabem amb el Nessun Norma de Pavarotti, la cançó preferida del senyor Aquilino. Una abraçada, fins a propera.